els community managers són els responsables de construir la comunitat en línia d'una marca. El seu hàbitat natural són les xarxes socials i la seva feina és que la marca per la que treballen doncs guanyi aquella popularitat i seguidors al món digital. Clar, per ubicar-nos una mica en aquest món de les xarxes i la publicitat, hem volgut fer una trucada prèvia a un dels nostres referents de la creativitat perquè, a més, no sé si recordareu, però fa unes setmanes amb ell justament parlàvem d'aquest tema, de marques i estratègies de comunicació. És el Josep Maria Picola, professor i coordinador del grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Josep Maria, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia. Com estem? Com va això?
Molt bé. Escolta, no sabem parlar de creativitat i marques sense pensar en tu. En primer lloc, gràcies, Josep Maria, per atendre'ns, perquè sé que avui estàs ocupat.
Tinc ara justament classe aquí a la facultat, però ja els he dit als alumnes que era per una bona causa i que m'entraria 5 minuts. I que, per tant, forma part de la classe, això també.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies. Potser s'estan escoltant ara mateix, Josep Maria. Els enviem una salutació. No? Explica'ns res breument. Hem volgut fer aquesta trucada prèvia al nostre expert perquè quina és la clau avui de tenir un bon community manager? O sigui, podríem dir que és el que marca, diguéssim, justament el relat d'una empresa?
Sí, jo aniria, si voleu, inclús a l'essència, no? És a dir, si el publicitari o la publicitària al final doncs és el gestor de la marca, és a qui doncs l'empresa li posa la seva marca doncs en mans seves. Si el professional de les relacions públiques és aquell qui gestiona la reputació d'aquesta marca, avui en dia el community manager en el fons és qui fa que el discurs de la marca en els diferents canals, començant per les pròpies xarxes socials, doncs sigui coherent amb els valors i amb l'essència d'aquella marca. És a dir, jo crec que és l'evolució natural de la feina del publicitari i de la feina de les relacions públiques, perquè en el fons el community manager és un híbrid, és publicitari i alhora també relacions públiques, perquè han gestionat també la reputació d'aquella marca.
Clar, tu creus que d'alguna manera et volem preguntar també ara en relació amb el que deies, com han canviat en aquestes darreres dècades els hàbits de consum? Clar, en tot això hi tenen a veure alguna cosa els community managers?
Sens dubte, és a dir, avui les marques juguen el concepte aquest, a vegades ens inventem conceptes amb noms així molt malsonants, sí. El terme d'omnicanalitat, no? Què és l'omnicanalitat? És el que abans en deien 360 graus, no? És a dir, les diferents finestres per les quals avui una marca arriba als seus diferents públics. Clar, el community és el que d'alguna manera ha d'ordenar tot això. És a dir, el que abans ho feia un planificador de mitjans, avui, pel que fa a xarxes socials, és el community manager, és el que busca quin és el moment, quina és la forma, quin és el to, quina és la manera d'expressar aquell què, és a dir, algú defineix un què, però aquest què, posat en mans del community, es converteix en un com, en un quan i en un to. És a dir, al final, jo he de connectar, i no connectaré igual per Twitter que per Instagram, que per TikTok, que per Facebook. És a dir, cada finestra té el seu llenguatge i el community és aquell que ha de saber expressar la personalitat de la marca, inclús donar-li part de la seva personalitat. Jo ho parlava justament amb una alumna que em deia, clar, és que jo seguia a una influencer que feia de community per una marca, em consta que ja no està lligada a aquesta marca, però ha deixat petjada, i jo segueixo seguint aquella marca perquè el to segueix sent el mateix. És a dir, al final el community també li dona molt també de la seva manera de ser, no? I ara ho lligaria potser amb la figura també de l'influencer. El community, a vegades, per segons quina marca, també acaba sent un influencer, no?
Estic prenent apunts, Josep Maria?
Això va examen,
Això va examen.
Ja ho saps.
Perquè després ve la pràctica, Perquè parlarem, ja estàs, amb la community manager de Filmin, amb el director creatiu de Vicio, que en vam parlar la setmana passada, te'n recordes?
I tant, és un molt bon cas.
I el Carles Callís, del Girona Futbol Club. Aquests tres exemples.
Molt bé.
No? Claríssims.
Escolta, recuperaré el programa, perquè jo estaré a classe, recuperaré el programa, perquè això promet.
Josep Maria, moltes vegades ens has parlat de donar forma a aquest relat de marca, no? Que seria una de les funcions del community manager. Recorda'ns una mica. Justament, mira, fem aquesta prèvia amb tu, amb aquests termes futbolístics. Què és el relat de marca?
En el relat de marca, jo sempre em remunto, per fer-ho fàcil, a la cançó del Colacao. És a dir, el relat de marca és la història que permet connectar alguna marca amb la seva audiència. És a dir, si, vaig a exemples concrets, eh? Si, per exemple, BMW en el seu moment estava perdut sense un relat concret al mig d'altres marques d'automòbil, van crear un relat al voltant del plaer de conduir. Uh-huh. Per què? Perquè algú va dir, escolta, la gent el que busca quan es canvia un cotxe és divertir-se al volant. Entorn a aquest divertir-se al volant es crea l'eix de comunicació del te gusta conducir, del plaer de conduir. Això ja fa, doncs, clar, el temps passa volant i potser que fa ja 12 anys, no sé, m'ho invento, 15 anys d'aquest eix, aquest era el relat. Avui en dia BMW pot anar canviant els seus anuncis, però el relat sempre és el mateix, no? Jo crec que en essència d'això el relat, és a dir, és allò a lo qual associem, vinculem una marca. I al final és un relat que construïm, incloc, com a part petita de tota aquesta indústria, els publicitaris, que al final donem forma allò que les marques volen comunicar.
Clar, seria rapidíssimament, Joan Maria, com aquest fil conductor, mai millor dit, parlant de BMW.
Tal qual.
Josep Maria, que vagi bé la classe.
Moltes gràcies.
Ens has ajudat molt, com sempre.
Una mica de debat sobre aquest tema per arrencar-la.
Després, escolta tu i ens poses nota.
I penso recuperar el programa perquè segur que els convidats tindran moltes coses a portar i molt interessants.
Moltíssimes gràcies, com sempre un plaer escoltar-te, Josep Maria. Fins aviat.
Vagi molt bé, a reveure.
Clar, ara que ja tenim una mica la figura del community manager ja al cap, una mica més ubicada, és el moment de donar-los la paraula. Aquí al matí a Ràdio Estel. Avui hem volgut parlar amb tres professionals de la comunicació, és a dir, tres marques que ja veureu que us sonaran. Clar, comencem per una plataforma d'entreteniment que ens fa passar molt bons moments i que té una community manager de luxe. Zaida Carmona, bon dia, buenos días.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, Zaida. Primer de tot, Zaida, obligatori, moltíssimes felicitats per aquests 15 anys en streaming.
Sí, avui fem 15 anys, som bueno, una plataforma catalana, espanyola, i portem ja 15 anys, i avui estem de celebració. Hem fet un congrés a Madrid, bueno, està sent ara mateix un congrés de 15 anys de streaming, i que tinc aquí una companya retransmitint-lo per les xarxes, i després a la nit hi haurà una festa com tot aniversari que se precie.
Tu ho has dit prou bé, clar, des dels vostres comptes de Twitter, en concret aquest Filmin, que per cert tu ets community manager de Filmin, també FilminCat.
Això és, això mateix.
És aquesta bifurcació, Zaida?
Sí, per nosaltres era molt important, bueno, fer primerament la plataforma de FilminCat i tenir una comunicació, però també tenir un llenguatge diferent, no? Uh-huh. No parlem de la mateixa manera Filmin que a FilminCat. Em sembla que, bueno, que està bé tenir com una mena de cada xarxa. Jo sempre penso que les xarxes són com si fos una persona comunicant, i és el que a mi m'ajuda, i aleshores, bueno, em sembla interessant que cada xarxa o cada canal tingui un top comunicatiu.
Clar, com dèiem, la Zaida Carmona, ella és actriu, guionista, directora de cinema, tot en un, i també que està community manager de Filmin, també de FilminCat, per situar una mica a l'oient, plataforma que no caldria, però ho fem, Zaida, per la pregunta que et volem fer. Filmin, ja sabeu, plataforma de cinema en línia de culte, amb unes xarxes socials també de culte. Clar, suposem, i una mica en línia el que ens explicava el professor, no sé si l'has pogut escoltar, el professor Piccola, no? D'aquest llenguatge, aquesta personalitat, que ha de ser un híbrid entre la personalitat pròpia del community manager i també de la marca. Ara també ens ho estaves dient tu, Zaida. Suposem que el primer requisit per la feina, en el teu cas, és estimar el cinema. I tu, d'això, creiem que vas sobradíssima, eh?
Sí, jo crec que, bueno, que en el cas de Filmin, sí. I no només, sí que és cert que a l'equip de Filmin, no només a comunicació, crec que és un equip que estima cinema en general. Hi ha una cosa que tenim, que és aquesta passió pel cinema, però jo crec que si estàs en comunicació i específicament en community manager, has de conèixer del que estàs parlant. per poder parlar amb aquesta passió i amb aquesta emoció. Nosaltres som dues persones a les xarxes. Estic amb una noia que es diu Maria Navarro, que la veritat és que això també hem de... No, en com jo primer estava jo sola, després ella es uneix a l'equip, uh-huh. I aleshores ella també ha d'agafar aquest toc, i el que fa és meravellós, però també és una persona que s'estima moltíssim el cinema, que jo crec que és una condició imprescindible, sincerament.
Clar, vosaltres, ara ho estic veient, vau entrar a, diguéssim, a aquesta data de registre, no? Naixement, data de naixement, al món de Twitter, al novembre del 2008. Fins a quin punt, tu creus, Zaida, que ha marcat aquesta entrada a Twitter? Com heu pogut fer aquesta comparativa? Com ha impactat en la marca Filmin?
Doncs és que a Filmin, per també ser una plataforma que havia de competir, no, amb gegants o que encara a Espanya no hi havia streaming, no? El streaming a Espanya es va popularitzar després amb plataformes com Netflix, altres plataformes que tothom coneixem. Aleshores es va donar moltíssima importància a les xarxes socials, perquè era una manera d'arribar al públic, de que el públic sapigués el que estaven fent, no només el públic, sinó la indústria cinematogràfica. I les xarxes eren la manera més barata, més efectiva i igual més interessant, no?, per donar aquest missatge. Vam ser la primera empresa de cinema, com si diguéssim, que va apostar pel community management propi i professionalitzat. Jo no estava allà, era una altra persona, però sempre s'han tingut les xarxes socials a Filmin com un element molt, molt important de comunicació. Al final és una manera d'estar, no, al costat del teu públic, molt més barata i molts cops molt efectiva i molt humana, no? Que jo crec que és el que...
És la clau, no, seria?
Com plataforma, no, ens volem situar i com una plataforma molt humana, sempre diem, no, nosaltres portem sense algoritmes des de 2007 i el que no hi ha algoritmes, hi ha un equip editorial que selecciona les pel·lícules i fa, no, un treball, sí, de curació de contingut meravellós, i crec que les xarxes han de veure també d'aquesta idea, no? Uh-huh. D'editorialitzar.
Amb la community manager de Filmin, Zaida Carmona. La Zaida ens està explicant com heu de veure, no?, fins a quin punt del contingut de la vostra marca. Ens hem fixat que el vostre compte de Twitter és una oda al cinema amb piulades que són dedicatòries a grans títols com aquest que estem escoltant, Zaida, que de ben segur ho ha reconegut a l'instant, de Casper Noé. La que estem escoltant és la cançó que obre la pel·lícula Clímax. I clar, a Twitter compartiu aquestes curiositats que ens agraden, no? Que d'alguna manera és el que tu deies, no? Us fan com més propers, no? Al que doncs els usuaris de Twitter, en el vostre cas, volen llegir. Aquestes curiositats de la pel·lícula, no? Aprofitant, doncs, que la teniu disponible a la vostra plataforma. Com tu mateixa ara ens ho deies, no? Aquestes idees surten justament d'aquest catàleg de milers i milers de pel·lícules que teniu, Zaida?
Sí, això és, bueno, sorgeixen d'aquest catàleg enorme que tenim, sorgeixen també d'investigar. Jo quan vaig començar a treballar a Filmin, pues era molt feliç perquè a mi m'encanta el cinema, aleshores era una oportunitat d'estar llegint constantment sobre cinema. Però també sorgeixen de treballar conjuntament amb l'equip editorial anar com aprendre, no? Com contínuament i constantment.
Per cert, Zaida, tu de ben segur que ho portes al cap. Ens dius que ara mateix sou dues, Zaida?
Som dues a xarxes socials, sí.
A xarxes socials. Piulada que té més èxit, quines diries que són? Que segur que ho porteu, que ho teniu al cap. I aquell tuit, Zaida, que us hagi portat més seguidors?
Doncs tot el seu tuit, algun que tinc al cap, el dia que vam posar la pel·lícula de Cats al catàleg, vam fer un tuit com si uns gats haguessin posat damunt del teclat, i que era com unes lletres disparades. Aleshores la gent es va creure que la community manager s'havia tornat boja o alguna cosa així, i tothom va començar a comentar, no? Perquè ja sabem que a les xarxes agrada molt això de que creguin que algú s'ha equivocat. I després de molts comentaris i que arribéssim a fer trending topic, vam desvelar que això era que los dos gatos se han subido encima de nuestro teclado para anunciar que el viernes llega Cats. Aquest tuit va funcionar molt bé, i després també funciona molt bé els que fem, pues això, estem fent accions en la que es recomanen pel·lícules, amb l'equip editorial recomana pel·lícules, perquè això, busquen aquesta idea de que no som un algoritme, som persones que estimen el cinema. I de fet el dimecres demà farem a Instagram un live amb els tres socis de Filmin, on faran les seves recomanacions.
Uau! Zai, del tuit que t'hagi portat més seguidors?
Uau, pues això no t'ho puc dir, eh? No sé, aquí m'has pillat. Jo crec que per allà va ser igual una mica, algun d'aquests
que t'has compartit. Escolta, Zaida, continuar celebrant, festejant aquests 15 anys en el streaming, que vagi molt i molt bé l'acte que teniu, que et ve, ha començat a 9:45, si no m'equivoco, amb Leticia Dolera i el Jonas Trueba aquí a Madrid, i de debò, molt endavant amb la feina que feu. Moltes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies per tot. Bon dia.
Una abraçada forta, Zaida.
Una abraçada.
I vinga, acompanya'ns, perquè seguim parlant de creativitat aquí al matí a Ràdio Estel i de relats de marca. Ara, però, el que fem és ens desvinculem una mica de l'entorn digital, d'acord? No sé si aquesta hora del matí us ve de gust una hamburguesa. Clar, nosaltres us convidem a fer un tastet, això sí, d'una marca que ens té a tots el cor robat i l'estómac també. Parlem de Vicio. Vicio va aconseguir estar en boca de tots, ho recordareu perquè ho vam tractar també aquí al programa, ho hem parlat amb el professor Picola. Ens situem a Madrid, val? I va aparèixer una lona publicitària gegant on anunciava que les seves hamburgueses eren les preferides de Goico, que és el nom d'una popular influencer. Què us pensàveu? Clar, curiosament, és el nom també de la marca d'hamburgueses de la competència. Clar, és un joc de paraules que era tota una provocació i un nou moviment de fitxa en aquesta guerra de marques entre Goico i Vicio. Albert Villar, director creatiu de Vicio. Què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Escolta, molt bon dia. Com esteu vosaltres?
Albert, una genialitat, ja.
Bueno, és que li posem molt de mimo aquí dins. La veritat és que tenim un equip que s'hi esforça molt per intentar entendre el que és, sobretot el context social, el que vol la gent, i tenim un criteri propi que ens ajuda, doncs a treballar bé, sobretot a treballar bé. I sí, ens ho vam passar molt bé fent aquesta campanya, la veritat, va ser molt divertida.
Clar, recordem-ho, ho vau fer amb la influencer Goicoechea, que és una clara provocació a la competència Goico, que és la vostra rival directa, no? I és el que es coneix com a guerra de marques. Aquí en aquest programa n'hem parlat molt, Albert. Suposo que us heu passat com molt bé, no? Pensant aquestes campanyes com aquesta. De fet, parlàvem que no estem acostumats. Altres països com els Estats Units, diguéssim, estan més acostumats, no? Aquesta guerra de marques. Vosaltres teniu ganes ja de saber com respon Goico, no? Per fer la contra, la recontra.
Jo crec que o sigui, titular-ho com a guerra de marques té un punt bastant estratosfèric. A mi el que m'agrada és que les marques han passat de ser com déus o com agents que participen en la societat, que abans tenien una veritat o que tenen la seva única certesa, i ara han passat a ser persones, i com a persones, doncs les marques parlen, no només amb el públic, sinó també entre si. I serà una conversa entre dues marques, i sobretot intentar que el sector de la gastronomia sigui un tema de conversa molt popular durant un cap de setmana, que és el que va passar, o sigui, a Madrid o a Barcelona, jo crec que aquí és on tots guanyem, on tenim una veu més empàtica i on tant Goico, en aquest cas, i nosaltres, Vicio, doncs intentem aportar un valor, no només és de fer el millor producte o la millor hamburguesa, sinó d'intentar aportar entreteniment a la societat que ho demana, no?
Hi ha bon rotllo, Albert, entre els directors creatius d'empreses com la vostra? o més aviat rivalitat?
Jo no els conec, però segur que hi hauria bon rotllo. O sigui, i el que més espero és que responguin amb el mateix mimo que nosaltres els hem parlat. És a dir, nosaltres ens hem esforçat molt per intentar crear un discurs, un diàleg, una narrativa, i per fer campanyes que, sobretot, doncs siguin provocatives, però sempre trepitgin valors com bueno, intentar ser elegantosos, intentar parlar de tu a tu. I crec que ells són una empresa molt professional que porta oberta molts anys i que porta un bon bagatge a l'esquena. I crec que més que rivalitat és respecte pel sector. I quan ho treballes doncs, des de la humilitat, des de la professionalitat, jo crec que les línies estan molt clares, les que has d'aixafar i les que no, i crec que sempre que hi hagi respecte és meravellós tot això de parlar de tu a tu.
Un fair play, no?, d'alguna manera, Albert.
Sí.
Nosaltres...
I jo crec que la nostra campanya segur que els ha augmentat les vendes, i jo n'estic molt content. També sé el que a nosaltres ens ha augmentat, i estic molt content també, encara més. Però vull dir que ajuda al sector, no hi ha rivalitat, és algo que porta al món de les hamburgueses, al món de la hamburguesa, al món de la gastronomia en general, i posar en boca de tots una conversa entre dos marques és
genial,
és fantàstic.
Sí, és fantàstic. Per cert, us han augmentat les vendes després d'aquesta lona a Madrid, Albert?
Sí, van augmentar.
Vau notar.
Sí, van augmentar. Sobretot va haver una reacció bastant curtplacista, perquè bueno, ja saps que creativitat es treballa, o a marca es treballa molt per al llarg plaç, i en aquest cas vam veure resultats bastant ràpids. Aquella mateixa nit o al cap de dues nits van augmentar doncs això, un 40% a Madrid, i nosaltres estàvem molt contents.
Per cert, estem parlant amb l'Albert Vilar, ell és director creatiu de Vicio. Vosaltres, a diferència, Albert, de Filmin, no teniu Twitter, només Instagram. Per què, Albert, us heu decidit únicament per aquesta xarxa social?
Hi ha dos factors que són clau. El primer és que l'hamburguesa es menja amb la mirada. Llavors, Twitter, per molt que hi puguis postejar fotos i vídeos, és un món que corre molt més per la paraula. Llavors, si havíem de destinar uns esforços nosaltres, o de dedicar-hi uns esforços, evidentment que anàvem a buscar un món on la marca se sentís més còmoda, ja a nivell visual, però també a nivell de codis, o de portar-ho a un món de consum més social, i vam pensar que Instagram, quan érem 7 persones dintre d'una cuina i les quals doncs, jo estava allà dins com a portant la creativitat amb la Mia, que també fèiem el que podíem, doncs no podíem dedicar-hi els mateixos esforços a tot. Llavors vam creure que Instagram es menjava més pels ulls. I l'altre és que bueno, Twitter és un terreny molt pantanós i realment crec que és molt extremista a nivell d'opinions i a nivell de... Bueno, que volen molts ganivets. I a mi realment crec que pots seguir aportant o sumant marca en plataformes on puguis generar el mateix engagement i on tens la mateixa capacitat de viralitat, però que realment doncs, ho tens més controlat. I sobretot, jo és on em sento més còmode, no? Entra pels ulls i no és tan incendiari.
Bueno, i d'alguna manera, hem parlat avui amb el professor Picola, abans de parlar amb vosaltres, Albert, i ens deia això, no?, que són diversos llenguatges, també. O sigui, cada xarxa social té un propi llenguatge. Llavors, suposo que entenc una mica la vostra feina, és intentar, doncs, triar el llenguatge que sigui com més escaient per la marca, no?, que intenteu formar aquest relat.
Sí, bueno, a mi el que m'agrada pensar és que el to de la marca aguanta moltes plataformes, i jo estic segur que també aguantaria Twitter, perquè a més tenim una veu bastant provocativa, és directa i és honesta. Estic segur que ho aguantaria. I no crec que haguem de modular molt, perquè ara, per exemple, anirem a TikTok i intentem doncs, mantenir l'autenticitat o el carisma que té Vicio a tots els altres llocs, no? Però sí que Twitter penso que tot i aguantant, és que encara seria una raó més de pes, saps? Quan et trobes a Vicio amb la veu que té, posar-la a Twitter és un incendiari.
Albert, dius que obrireu TikTok amb Vicio.
Sí.
Fas un petit spoiler, segur que teniu al cap ja.
Sí, això és
el... Cap a on anirà això?
Segurament serà d'aquí un parell de setmanes i hi ha una... Bueno, hem trobat una idea que és bastant divertida i que està molt basada en el públic. Ja la veureu, però sí, és molt empàtica i és molt de TikTok. I crec que respirant la mateixa veu, respirant els mateixos codis i sobretot intentant transportar aquesta marca que és tan visual a TikTok en un món que el format no és tan produït, que el format és molt més de... encara més de tu a tu, doncs crec que aconseguirem parlar el mateix llenguatge.
Com es nota, ha fugit d'estudi, l'Albert. Només puc dir, et puc dir una cosa, se m'està fent la boca aigua.
Home, obrim d'aquí 20 minuts.
Ah, veus? Mira, nosaltres ja pensàvem, dic, igual hi haurà alguna sorpresa avui a l'estudi. Albert, Albert Vilar, director creatiu de Vicio, moltes felicitats per l'èxit i gràcies per atendre'ns.
No, moltíssimes gràcies. I ja sabeu, hamburgueses sempre que vulgueu, a partir de les 12, i si voleu parlar amb el nostre community manager, doncs us respondrà més de 5 minuts, @ganasdevicio.
Ah, mira.
Gràcies per la vostra estona.
No, i mira, ara l'Albert també ha posat un tema interessant, que és el tema d'aquesta connectivitat i el fet de crear comunitat i que et responguin ràpidament, que això també s'agraeix. Albert, merci.
Correcte.
Gràcies.
Vinga, va. Sara.
I nosaltres acabem aquest rondo de creativitat avui publicitària. Estem molt creatius avui al matí a Ràdio Estel i ho farem parlant de futbol. I ho fem viatjant fins a on? Home, no podia ser d'una altra manera. Fins a Girona. Clar, com sabeu, el primer equip masculí del Girona Futbol Club ha pujat aquest any a primera i nosaltres, que ja fa temps que seguim el seu compte de Twitter molt, molt de prop, de fet, ens el va descobrir la Mondelo. A diferència d'altres clubs de futbol, podem dir que fan un ús d'un to força sobri i també institucional. El del Girona, la veritat és que el sentim com molt, molt proper, o sigui, no cal viure a Girona. I té aquest to, doncs, més nostre, i per això avui també doncs, volem saludar un dels responsables de que el Girona ens desperti aquesta simpatia. Carles Callís, community manager del Girona Futbol Club, bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Escolta, no sé si ja estàs nerviós pel partit de diumenge contra el Madrid.
Home, no t'enganyaré. Després d'aquest temps a segona, doncs, poder tornar a aquests grans escenaris de la Lliga sempre és un motiu d'il·lusió, però també una mica de nervis, no?
Home, sí, sempre, no? Una miqueta, Carles, sobretot jugant davant del Madrid. Saps ja el tuit que fareu per la prèvia?
Estem pensant-ho encara. No us podem desvetllar res, però hi haurà sorpreses.
Hi haurà sorpreses, eh? Doncs estarem ben pendents. Clar, entenem, perquè ens puguem fer una idea, se't gira o se'us gira? Perquè darrere del Twitter, en el vostre cas, del Girona, qui hi ha?
Bueno, al final la feina, la persona del community manager, diguéssim que és la punta de l'iceberg, no? Però darrere hi ha tot un equip de comunicació i màrqueting que és molt ampli i que no seria possible sense ells, no? Res del que fem. La veritat és que per partits com importants com aquest del Madrid, doncs sempre impliquen un post de feina, no? I que l'equip estigui al 100% connectat, perquè, bueno, vulguis no, són partits d'una gran repercussió i visibilitat, i doncs aprofitem aquesta ocasió per generar més contingut, no? I també per fer continguts especials o diferents que potser en altres partits no faríem.
Clar, perquè ens puguem fer una idea, el Girona Futbol Club té més de 230.000 seguidors a Instagram, gairebé 300.000 a Twitter. Com és el dia a dia del community manager del Girona?
Doncs el dia a dia d'un community és molt variat i cada dia de la setmana és diferent, no tens un horari establert ni definit, vull dir, has d'estar pendent de les xarxes pràcticament les 24 hores al dia i de l'actualitat. I jo resumiria la meva feina potser, mira, en quatre verbs: escoltar, intervenir, difondre i avaluar. Escoltar seria el que és, doncs, estar pendent tot el que passa dins del club i a fora, doncs, per poder-ho comunicar a les xarxes. Intervenir, que seria tot el que fem, doncs, de la creació, planificació de continguts. Difondre, que seria, doncs, el generar aquest engagement, aquesta interacció, aquesta comunitat que parlàvem, doncs, amb els usuaris a la xarxa per poder fer créixer el club. I, per últim, doncs, avaluar els resultats de les publicacions, fer un seguiment de la competència, en aquest cas, doncs, altres clubs de futbol, i teixir estratègies per seguir fent créixer el club a nivell digital.
Clar, Carles, ho dèiem abans, nosaltres ens hem fixat, de debò, de fet, des de la temporada passada, sí. La nostra community manager, una de les nostres community managers, Eva Cervera i Mercè Mondelo, estaven com molt presents, no?, de tots els tuits que, en aquest cas, de Twitter, del que, com narràveu, no?, com fèieu aquest relat de la vostra marca, i, de fet, vosaltres sou els clubs de futbol professionals que teniu, podríem dir, un to com, a veure, com dir-t'ho, molt sobri les xarxes, I ens agrada aquest to també natural i de proximitat entre els jugadors i l'afició, Carles, que aconsegueu també, com dèiem, amb aquestes xarxes socials, amb publicacions brillants com aquesta.
El llibre que estic llegint actualment, mira, perquè sabia que podia venir cap aquí i em semblava una novel·la que m'havien recomanat bastants amics i estan amb aquesta relacionada per la zona, és el Quadern gris de Josep Pla, molt, molt interessant. I recomanar un llibre depèn de cadascú que vulgui, no? Però a mi, com potser m'agrada molt el tema de la mentalitat i de saber gestionar totes les situacions, potser recomanaria Invicto de Marcos Vázquez.
Clar, escolta, Carles, que l'Oriol Romeu, nou fitxatge del Girona, ens explica que llegeix el Quadern gris de Josep Pla, ens fa aquesta recomanació literària, això encara no ho havíem vist mai, no? Com arribeu a aquesta idea de dir, va, Oriol, no? Presentem així, no? Al públic.
Bé, relacionat amb això que deies, doncs aquest és un dels continguts que s'ha veure que nosaltres a les xarxes els entenem com un espai ideal per crear comunitat, no? Això vam constatar durant l'època del confinament, no? Que les xarxes no eren un punt de trobada entre club aficionats i jugadors, més que mai ho vam constatar, i ara doncs, per això creem aquests continguts, no?, que siguin diferents. Això va anar una miqueta de manera espontània, vull dir, quan vam parlar amb l'Oriol doncs ja vam veure des del principi que era una persona amb una gran inquietud pels llibres i la cultura, i vam pensar doncs, que podíem generar un contingut diferent per trencar una mica d'esquemes, estereotips, no?, i no parlar de futbol, que és el que s'esperava potser en un dia de la seva presentació.
Clar.
I no res, de manera així espontània, però crec que vam crear un bon contingut, no?, per demostrar que l'esport i la cultura doncs, poden anar de la mà.
Poden anar de la mà, claríssimament. Carles, tu, després de la vostra experiència, de quina manera creus que beneficia un club com el Girona caure bé a les xarxes?
Doncs és molt important per un club de futbol i per qualsevol altra entitat o associació. Vull dir, al final és una idea del posicionament a les xarxes que portem molt de temps ja treballant, i això el que ajuda al final és que la gent se senti identificada, no?, a crear aquest sentiment de comunitat que hem parlat, i en aquest sentit comencem ja per rebre els primers fruits, no? Vull dir, podem dir que som el desè club de la Lliga, que tenim una mitjana d'interacció més elevada per post, per davant d'equips històrics com poden ser el Celta, Real Societat o l'Espanyol, per exemple, i per sobre tenim doncs, grans equips d'Europa com el Barça, Sevilla, Madrid. Vull dir que és un motiu d'orgull i per seguir doncs, caminant i treballant en aquest camí que portem ja molt de temps, pic en pedra.
Tu ets del Girona, Carles?
Sí, molt del Girona.
Quina piulada et faria més il·lusió publicar? El Girona guanya la Lliga contra el Real Madrid o el Girona guanya la Lliga contra el Barça?
Doncs sense dubte et diria davant del Madrid.
Esperàvem aquesta resposta, Carles. Escolta, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. I molta sort diumenge.
Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Doncs fins al final, arribat aquest recorregut que hem fet avui a parlant, posant aquest altre punt de vista, posant el punt de vista justament al món de les xarxes, del community manager. Fem una petita aturada aquí al matí a Ràdio Estel i després, mira, podria ser ben bé un eslògan. Jo he anat agafant eslògans de cada persona que ens ha entrat, l'Albert Villar, la Zaida i el Carles, després ho comparteixo, però l'eslògan que ens posa avui, que ens proposa el Jordi Vilà, Josana, tot seguit, diu així, cap, cor i cames. Fins ara.
Ràdio Estel